A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, és gran ser gran.
Hola, bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra, salut per totes i tots. Estan escoltant Ràdio Estel i això és gran ser gran. Els donem la benvinguda i les gràcies per decidir sintonitzar amb nosaltres, un dels únics programes de ràdio que dedica tot el seu contingut, 30 minuts, a parlar de les persones grans i dels llocs on hi viuen, les residències i de tot el personal que hi treballa. Com sempre, tenim un programa ple d'informació d'aquest món. Per començar, tindrem el tema del dia, el seguirà l'entrevista, finalitzant amb la borsa de treball i la consulta del treballador social, tot el que els pot interessar a conèixer d'una residència. L'equip del programa, les vies de so, José Matosis, a la direcció, Josep de Martí. Bona tarda, Josep.
Molt bona tarda.
A la consulta del treballador social i a la borsa de treball, en Carles Reixac. Carles, bona tarda.
Benvingut. Bona tarda, Marc.
I a la conducció, Carles Reixac, aquí us parla Marc Rius. Anem a escoltar un consell.
Hi ha estudis que demostren que mai no és tard per adoptar formes de vida saludables. Encara que tinguis 80 o 90 anys, si comences a practicar una mica d'exercici cada dia, menjar de forma més sana i a relacionar-te més amb els altres, en pocs mesos notaràs que millora el teu estat d'ànim i fins i tot algunes malalties. No tot, però una part del teu benestar està a les teves mans.
Avui parlarem amb la directora de la residència Sant Gervasi Residencial. Coneixerem com és el sistema d'atenció d'aquesta residència. Ens presenta i condueix el convidat d'avui, el senyor Josep de Martí, jurista i gerontòleg, professor de màster en gerontologia social de la Universitat de Barcelona, director d'Inforesidències i patrocinador d'aquest programa. I en Carles Reixac, que és gerontòleg, màster de gerontologia i treballador social especialista en dependència i gent gran. Doncs Josep, benvingut.
Molt bona tarda. Aviam quin programa tenim avui més interessant, eh?
Sí, molt.
Però jo vinc aquí i estic pensant en una cosa que no me la parto del cap, i és amb això de la jubilació i les edats de jubilació, perquè tu saps que la paraula jubilació ve de júbil, no? D'una cosa que és alegria, i aleshores sembla que això de jubilar-se hauria de ser un moment on després de les penalitats de la feina pot ser feliç.
Home, però hi ha gent que ho és.
Sí, però el mil que no em quadra és que hi hagi una edat que t'obliguin a jubilar-se.
Clar.
Sí que hi ha una edat, entenc, que diguessin, no, per sota d'aquesta no et pots jubilar perquè has de treballar un temps, però saps què? Això dels 65 anys, dels 67 anys, pues és nostre, és de Catalunya, d'Espanya.
Sí, sí,
hi ha països que tenen edats de jubilació, però hi ha països com a Corea on no hi ha edat de jubilació. Aleshores, tu dius, home, ara tinc 65 anys, si ara deixo de treballar, quina jubilació em queda? I diu, tants diners. I diu, ostres, que no puc, em quedo treballant més. Si el teu empleador, l'empresari, et vol mantenir, perquè, i si no et vol mantenir, t'ha d'acomiadar. Però si no hi ha una data en què diguis, jo marxo. I aleshores, en aquests països, hi ha gent que potser té 75 anys i està fent una feina que encara pot fer. Nosaltres això ho tenim, que són els autònoms.
Sí.
I a vegades sí que veus que l'amo d'una empresa que continua treballant a l'empresa potser té molts anys, o potser un botiguer que té 75 anys i encara està a peu del canó. Per què? Perquè és autònom. Però he estat intentat buscar amb feines que siguin una mica més normals fins on s'arriba. I mira, parlem de hosteses. Vale, i dic, tu saps fins a quina edat va treballar una hostesa als Estats Units?
No.
Fins als 82 anys. Una dona que va estar exactament 60 anys treballant d'hostesa.
Sí, sí, sí.
Es deia Beth Nash. I el dia que es va jubilar, que va ser ara l'any 2017, fa uns 4 anys que es va jubilar la dona, als 82 anys, va dir el seu últim vol, que va ser de Boston a Washington. I li van fer una sorpresa, van aplaudir, van tal. Però ella en aquell viatge va ajudar a posar una persona que no podia, ja li va pujar el maletí a dalt, i li deia, i va estar durant tota la seva vida. I aleshores ella va dir, sí, ara ja veig que no puc fer la feina. Aleshores, ara decideixo jubilar-me. Jo em pregunto, no sé si a vegades...
Estaria on bé.
Està, o en un lloc o en un altre. Gairebé sempre la virtut està al terme mig. O sigui que busquem entre tots quin és aquest terme mig.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Doncs mira, jo ara fa 21 anys que vam començar Inforesidències.
Sí.
I abans d'Inforesidències jo treballava a la Generalitat.
Sí, ho recordo.
I a més, de la Generalitat donava classes al màster de Gerontologia sí. Social, al postgrau de director de residències, i hi havia una cosa que a mi em produïa, diguem-ne, un plaer especial, que era veure com un alumne que havia tingut en el curs després muntava una residència, sí. Construïa una residència, i ara... Diguem-ne, passats aquests anys, tenim a una persona que jo considero que és una gran professional, que és una gran empresària i que va ser, temps sencer, una gran alumna. Tenim amb nosaltres a la Maria Ángeles Solís, gerent de la residència de Sant Gervasi Residencial. Muy buenas tardes, Maria Ángeles.
Hola, buenas tardes, José. ¿Cómo estás?
Pues muy bien y muy contento de volver a hablar contigo y de poder hablar de Sant Gervasi Residencial, una residencia que la verdad la siento bastante más cerca que muchas otras residencias. Y quería empezar diciendo una cosa. Como es un programa de radio y en la radio no se ven las cosas, si tú nos quieres hacer, digamos, una pequeña película hablada de qué es Sant Gervasi Residencial.
Bueno, pues podríamos decir que Sant Gervasi... Bueno, buenas tardes ante todo.
Muy buenas tardes, ¿verdad? Decir... Sí, he entrado aquí ya directo en harina.
No pasa nada. Bueno, nosotros, el concepto nuestro es una residencia bastante cercana al usuario y a las familias. Es un centro pequeñito, somos 35 plazas solamente. Es una casa adaptada con un gran jardín donde la persona se encuentra como muy en una casa residencial, en un balneario, más que en un edificio. Y bueno, es simplemente la proximidad que logramos e intentamos tener con los usuarios y con las familias. Mm-hmm.
Yo, para recordar a la gente, hablamos de Sant Gervasi Residencial. Sant Gervasi es un barrio de Barcelona, la residencia está en Barcelona, justo encima de la Ronda de Dalt, detrás del Colegio San Ignacio. O sea, estamos hablando de una zona elevada, con vistas y con un jardín, como has dicho, en Barcelona. O sea, que esto hace que sea bastante única esta residencia.
Sí, francamente, lo que es el entorno es muy bonito, es muy alegre, mucha luz en el edificio y mucha tranquilidad, excepto la hora de salida de colegios, que hay un poquito de trasiego, pero si no, la verdad es que es un oasis. En verano el jardín se disfruta muchísimo, en invierno también, por las mañanas. O sea, es un centro que para ser en Barcelona es único.
Y yo recordaba a Sant Gervasi como una residencia nueva, pero es que yo me voy haciendo mayor. Ya es una residencia que tiene una trayectoria y que tiene toda una experiencia. Háblanos un poquito, ya son 20 años, ¿no?, casi, de la residencia. Si no sé si llega a 20 o justo...
En diciembre cumpliremos 21.
21 años. 21. Explícanos cómo han sido estos 21 años, cómo ha cambiado un poco lo que es atender a personas mayores en residencias en Barcelona.
Bueno, bajo nuestra perspectiva, creemos que al principio las personas llegaban como más válidas para las AVDs, para sus necesidades, necesitaban una supervisión, estaban muchísimo mejor físicamente, incluso cognitivamente. Hoy en día, por las circunstancias X, no vamos a analizarlo en este programa, las personas nos llegan muy dependientes. Muy dependientes. O sea, la persona que normalmente nos llega no disfruta incluso ni del entorno que nosotros tenemos. Son personas que ya lo único que podemos hacer es tener una proximidad sensorial con ellas y con las familias. Y es tener una calidad de vida, pero porque están cuidadas, no porque ellos puedan disfrutar del entorno. Uh-huh. Y esto sí que se ha ido cambiando en los años. O sea, hemos ido de personas que no admitían en un principio la palabra residencia, porque para ellos era un asilo, porque estamos hablando de 20 años y eran personas ya de 90, con lo cual ellos ya venían de una época donde la residencia era un asilo, hemos ido en esto evolucionando un poquito, la gente ha ido admitiendo un poquito más, no mucho más, que la residencia ha ido cambiando el perfil, y bueno, hemos ido pues con altos y bajos, pero francamente últimamente las familias tienen muchísimo más a sus mayores con ellos en casa, o con una cuidadora, o con alguna manera de organización por parte de la familia, y cuando ya llegan a nuestro centro llegan muy necesitados de ayuda.
A mí me gusta decir que podemos describir una residencia, digamos, desde tres perspectivas. Podemos hablar de un edificio, y ya hemos dicho que es un edificio con jardín, bien adaptado para un grupo pequeño de personas. Otro pilar de lo que es una residencia es el equipo humano, y el tercero es la forma de trabajar. Centrémonos un momento en el equipo humano, para que alguien se haga una idea de qué es San Gervasi Residencial. ¿Quién trabaja aquí?
A ver, José, tú ya nos conocemos porque fuiste mi profesor y con el cual tuvimos mucha conexión en el momento y hemos continuado en los años. Y yo, aparte de la preparación que hice para esta función, lo que primero busqué fue que el equipo fuera un equipo que a mí me pudiera respaldar, puesto que yo de esta faceta sanitaria no tenía nociones. Entonces tuve la gran suerte de cruzarme en mi camino con un doctor, el doctor Antonio San José Laporte, con Maite Martín Lucena, que es nuestra enfermera, y con Pau Nadal Alier, que es nuestro psicólogo y fisioterapeuta. ¿Qué quiero decir con esto? Doy nombres porque para mí es muy importante. El equipo hemos llegado a cumpliremos, si Dios quiere, en diciembre los 21 años juntos. Esto es una faceta que creo que somos bastante únicos. Posiblemente igual también habrá algún otro centro, pero que el equipo de profesionales esté cohesionado durante 21 años, francamente, creo que es una excepción.
Yo, si no sois los únicos, hay muy poquitos, ¿eh? Esto por puedo esto, dar fe, esto, ¿eh? Sí que es cierto.
Por esto. Y después, la rotación de nuestro equipo humano ha sido el poder involucrar a las diferentes figuras, como son auxiliares, personal de cocina, limpieza, lavandería, y el profesional, evidentemente, de trabajador social y educador social, en que se encuentren a gusto con nosotros. La forma de trabajar nuestra es muy centrada en la persona. ¿Qué quiero decir con esto? Que a la persona, si se le debe requerir con un tiempo para sus necesidades, se le puede intentar dar el máximo de tiempo. Evidentemente, no el que ellos quisieran, porque todos demandan mucho más, pero sí hacer esto. Entonces, el equipo está muy muy centrado en poder atender lo mejor que está en nuestras manos a esta persona en sus necesidades. Y están muy afianzados. Piensa que yo tengo personal del equipo de auxiliares que lleva conmigo 15 años, y los de limpieza también, con lo cual conocen la casa perfectamente y están muy implicados en la casa. Y esto lo hemos podido ver ahora cuando ha venido la temporada que estamos pasando todavía, que aún estamos en ello, de la pandemia.
Esto es una pregunta que hay que hacer necesariamente, aunque no tiene que ocupar mucho, pero sí que nos expliques un poco cómo pasasteis esta prueba que ha sido tan terrible para todas las personas que se dedican a atender a mayores.
Bueno, pues esta prueba, cuando empezó esta etapa tan negra que hemos estado sufriendo todos y que aún estamos en ello, fue que el equipo se cerró de tal manera que cuando nosotros tuvimos que cerrar por la administración el 15 de marzo del 2020, tuvimos la mala suerte de que a la semana dos parejas de dos auxiliares nuestros en la noche dieron positivos en sus respectivos trabajos. Una persona era enfermera de primera línea y la otra persona trabajaba en otra residencia de tercera edad. ¿Qué he conseguido yo con este equipo tan tan unido que tengo? Que no consintieron que entrara nadie del exterior para no provocar ingresos, bueno, o posibilidades de que el virus nos entrara. Y fueron personas que estuvieron doblando hasta 5 días seguidos, porque se tuvo que pasar personal del día a la noche, y durante el día, evidentemente, tenían que cumplir con sus funciones. Y todos, cada uno de ellos, incluido limpieza, incluido cocina, estuvieron todos ahí para todo. 5 días, 4 días, 3 días, descansaban un día, volvían, hacían 4 seguidos. O sea, aquí no ha entrado nadie de fuera porque ellos han preferido cubrir.
Pues ojalá estas historias positivas y de, digamos, de verdadera calidad humana hubiesen sido las que trascendían y la que los medios de comunicación convencionales hubiesen reflejado en vez de haber generado esta preocupación tan, sí, tan bestial que hicieron. Te quería preguntar, sí, una cosa. ¿Ahora tenéis, sí, alguna plaza disponible?
Nosotros en estos momentos disponemos de 2 plazas privadas que se han logrado aumentar el número de plazas. Éramos 33 y nos han concedido 2 plazas privadas más. Que estas están ahora, en estos momentos, están disponibles.
Pues vamos a hacer una cosa. Como normalmente cuando hablamos con residencias, normalmente siempre estaban llenas, y ahora tenemos esta oportunidad y sabemos que cuando se llenen, seguro que estaréis llenos durante mucho tiempo. Recordamos que se puede saber algo de San Gervasi Residencial entrando en InfoResidencias y poniéndolo o llamándoles por teléfono, corrígeme si me equivoco, al 93-253-1490. Es así, ¿verdad?
Exacto.
Pues yo creo que es muy importante también reconocer la labor de este equipo de profesionales de que hablas, siempre del liderazgo, porque tú eres humilde y no te reconoces, pero también siempre que hay un buen equipo se necesita un buen liderazgo, y yo creo que después de la experiencia que habéis pasado, ahora casi casi cualquier cosa que venga será relativamente fácil, ¿verdad?
Bueno, lo intentaremos. Una cosa, José,
sí,
que se me ha
olvidado. Dime, por favor.
Aparte de esta unión del equipo, nosotros hemos pasado toda la pandemia sin éxitos de ningún tipo.
Ah, pues esto...
Ni hospitalizaciones de ningún tipo.
O sea que sois de los que habéis navegado la tempestad y habéis salido con las velas, digamos, incólumes.
Hasta un positivo que se dio y que se consideró brote después de la primera dosis de la Pfizer que nos pusieron en enero, ahora a estas alturas CAP piensa que fue un falso positivo. Pero bueno, es el único, una persona asintomática totalmente, pero no hemos tenido ninguna infección en lo que es en el centro. Ha habido los sustos clásicos, una persona con síntomas, venga, a las habitaciones, venga, control, PCRs, esto sí que hemos tenido. Pero las hemos ido cortando todas. Pero también es cierto que nosotros, desde antes de cerrar la residencia, se amplió el equipo de limpieza, con lo cual nosotros ya desinfectábamos 2 veces diarias el edificio de arriba abajo. El personal entraba con los uniformes lavados en el centro, incluidos zapatos, y con mascarillas ya trabajábamos. Y como no había mascarillas, hasta que yo conseguí en China que me las trajesen la FP2, bueno, la K95, empezábamos a trabajar con ellas a finales de febrero.
Pues yo creo que esto, la verdad, es un ejemplo. Estoy honradísimo de haber hablado contigo. Y recuerdo que hemos estado hablando con María Ángeles Solís, que es gerente de la residencia San Gervasi Residencial, que tiene 2 plazas libres, que esto hay que tenerlo en cuenta, y que podéis encontrarlos o en InfoResidencias o llamarles directamente por teléfono al 93-253-1490. Muchísimas gracias, María Ángeles, por atendernos en Es Gran, Se Gran.
A vosotros, es un programa muy interesante y creo que ayuda mucho a las personas.
Muchas gracias. Hasta pronto.
Esteu escoltant Es Gran, Se Gran, amb Josep de Martí, Carles Reixac i Marc Rius. L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància.
Doncs, si recordem, ahir a la borsa de treball vam comentar una consulta que ens va fer una oient que justament havia de canviar de feina. Ens preguntava sobre les dies de preavís que havia de donar a l'anterior feina. Doncs, si tu en el teu cas no tens tanta sort i vols buscar feina i estàs buscant feina en residències, doncs aquí tenim la borsa de treball i com cada setmana portem ofertes. Si, com la nostra companya que ens va escriure ahir, vols treballar com a gerocultor o gerocultora en una residència, doncs en busquen a diferents centres com són la residència Torre Marina a Castelldefels, la residència Bacumar a Barcelona, la residència Primitiva Barba a Sant Vicenç dels Horts, la residència Els Pinets a Sant Feliu de Codines, també al centre Santa Rita de Sabadell, a la residència Sant José de Terrassa i també a Sitges Park, a Sitges. Si per altra banda tens un altre perfil, com podria ser el de infermer o infermera, doncs a qualsevol residència, però particularment que també podem parlar d'algun centre que busqui infermer o infermera i no sigui a la província de Barcelona, com és el cas de la residència per gent gran Vitalia Llorenç, a Llorenç del Penedès, província de Tarragona, que busquen un infermer o infermera. També a Tarragona, la residència de les Alzines busca gerocultor. I tornant ja a Barcelona amb altres perfils de feina, altres vacants, si vols treballar, per exemple, a la cuina d'una residència, doncs en busquen a la residència Santa Rita de Castelldefels, també a la residència Bacomar, i també busquen a Vitalia Sant Andreu, a Sant Andreu de la Barca, i també a Vitalia Tordera, a Tordera. Per últim, si en comptes d'això vols treballar, podríem dir, com a neteja, que ara en parlava la Maria Àngeles Solís, que van doblar torns abans de la pandèmia i ho van continuar, amb la qual hem pogut veure com, la gran feina que han fet a les residències, la gent que es dedica a la neteja. Doncs si vols treballar com a neteja, en busquen a la residència Sanitas Consell de Cent a Barcelona, a la residència Nova Alegria i també a la residència Santa Rita de Sabadell. Per últim, si vols treballar com a fisio, doncs a Torremarina, a Castelldefels, o bé a les Angèliques a Barcelona i també a Vitalia Sant Andreu, com dèiem, a Sant Andreu de la Barca, també buscant un fisioterapeuta.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Doncs la consulta d'avui té a veure sobre el voluntariat.
Molt maco.
Tinc previst que en un programa d'aquí unes setmanes parlem de quins avantatges té ser voluntari a una residència, tant en general com també una residència, el que es pot aportar, uns 10 beneficis, però avui ens centrem en la consulta i en la fa la Claudina i diu així: la meva mare viu a una residència i es queixa de que els voluntaris que hi venen no l'acompanyen a fer una volta pel barri i que sempre porten a les mateixes persones. Ella no vol que digui res, però jo voldria saber si puc fer alguna cosa o ells decideixen. Doncs dir-li a la Claudina que primer de tot jo el que faria seria, crec que és bàsic, potser ja ho ha fet al mateix moment que ens enviava la consulta, parlar amb la directora de la residència i preguntar si tenen algun criteri que la Claudina desconegui i sàpiga la directora, doncs que li expliqui si porten també potser algun registre de qui porten a fer una volta i a qui no. També el que vull dir és que també s'ha de tenir en compte que no ens explica la Claudina si la residència és una residència molt gran o és petita, perquè clar, si tens 4 voluntaris que venen a fer, per exemple, passejades o una altra activitat i viuen allà a la residència 100 persones, òbviament no és el mateix que hi visquin 20.
Esclar.
Per tant, entenc que potser li pot semblar a la mare de la Claudina que quan la porten amb ella a fer una volta i surten a passejar, potser el temps passa més temps entre un cop i l'altre i és perquè, òbviament, han de treure a més gent. També pot ser que siguin voluntaris que fan també altres activitats, que potser porten un dia un passeig i després el dia següent facin algú de pintura,
o llegir llibres,
algú de música, o llegir llibres. Però jo penso que no està mai de més o preguntar a la directora, o també perquè no, tot i que la mare de la Claudina no vulgui, preguntar als voluntaris directament com ho feu, què feu. A més, jo penso que els voluntaris els agrada molt que la gent, familiars i també residents, s'interessi pel que fan. Per tant, avui fem això, avui farem això. I a més, hi ha que estar més preguntar-li si normalment ella no està, com participa la seva mare. És a dir, la meva mare, quan fem això, com ho fa? Doncs mira, la teva mare ho fa així, participa, no participa, es mostra oberta. I les passejades, jo penso que si és molt gran el centre i per tant treuen menys vegades, és una raó, però el que també és també un dels motius, que és l'últim que vull comentar, l'últim motiu pel qual potser no surt tant, i és que quan una residència, com diem, si és molt gran i hi ha més gent, aquí prioritzaran a la gent que no tingui família o que la família vingui poc, pels motius que sigui. Per tant, si tu tens família, ven a veure, normalment sempre quan vas a veure un familiar a una residència, te l'emportes a fer una volta i xerrar fora.
Esclar.
Per tant, pot ser que si algú no té família, el voluntari prioritzi la gent que no pot sortir per si mateixa. Sigui com sigui, com dic sempre, preguntar no és pecat i estic segur que li anirà molt bé per resoldre dubtes i saber el per què.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Molt bé, doncs, Josep i Carles, ens veiem al proper programa.
Fins la propera.
Els agraïm la seva companyia i ens agradaria poder comptar amb vostès amb el proper programa. Siguin feliços. Adéu-siau.